Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, 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 una tarda més som aquí. Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró, com acabeu de sentir, i tornem a ser a Vilaurània, a l'equipament de Barcelona que està especialitzat en programació de ciència. L'equip avui som Andrés Llost, com a tècnic, que en les darreres vegades ha estat així, força, sort d'ell, i Cristina Junyent, qui us parla. Ja sabeu que el programa el podreu trobar a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVox, amb dues os. I si teniu més curiositat, busqueu el blog del mateix nom del programa, fenomensnaturals.net, on hi trobareu més informació i enllaços a les fonts i a tot el que puguem parlar aquesta tarda. Comencem! Avui parlarem de l'agenda... Avui parlarem de l'agenda 2030, un pla d'acció per avançar cap a una societat global més inclusiva, pròspera, justa i sostenible. Amb la definició dels 17 objectius pel desenvolupament sostenible que es va aprovar a l'ONU el 2015 per als 193 membres que la formen, es va dibuixar una iniciativa global per abordar els reptes socials, econòmics i ambientals més urgents del nostre temps. Els objectius del desenvolupament sostenible, que si sentiu que diem ODS vol dir exactament això, incideixen en 5 esferes bàsicament d'importància crítica de l'Agenda 2030. Són les anomenades 5 P's: persones, people en anglès, pau, peace, planeta, planet, prosperitat, prosperity, i el que hem traduït com a promoció d'aliances, que en anglès en diuen partnership. El lideratge dels ODS és el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, la PNUD, que col·labora amb altres agències de les Nacions Unides i han volgut implicar a molts altres personatges perquè no quedés només en paper mullat, no? Perquè aquests reptes socials, econòmics i ambientals que ens enfrontem demanen la implicació d'organitzacions internacionals, nacionals i locals, com també empreses, universitats, societat civil, tothom que vulgui promocionar-los i treballar per aconseguir-los a través de campanyes, iniciatives i projectes n'és ben rebut, no? La proposta va arribar a Europa després de la seva aprovació el 2015, a Espanya van establir els objectius el 2017, a Catalunya el 2019 i després a Barcelona el 2020. A Barcelona es van adaptar els ODS generant un llistat de fites acompanyats d'estratègies i plans municipals per a fer-les possibles. I el que va passar al districte és que l'Associació Veïnal de Sarrià el 2021 van recollir el guant llançat per l'ONU. Perquè ens parlin de tots aquests projectes, tenim aquí 3 persones que en principi parlaran i veurem després què passa. Són Eva Ceano Vives, Elsa Coromines i Jordi Bosch. Eva Ceano Vives és presidenta de l'Associació Veïnal de Sarrià i vicepresidenta del Consell de Barri i col·labora amb la Federació de Veïns de Barcelona i amb el Consell d'Associacions de Barcelona també. Bona tarda, Eva.
Bona tarda.
També tenim Elsa Coromines, que és economista, treballa a la Universitat Oberta de Catalunya en edició i divulgació científica i també es dedica a la igualtat de gènere. Bona tarda, Eva.
Elsa, bona tarda.
Elsa, bona tarda. Bona tarda. I també m'he despistat i no he dit que tu estàs vinculada al barri a través de l'Associació Cultural Casa Orlandai, que has format part de la Junta i formes part de diverses comissions.
Sí.
I per això també estàs aquí.
I tant.
La tercera persona és Jordi Bosch, llicenciat en Belles Arts, que treballa de dissenyador i tècnic de dispositius digitals. En l'Associació Veïnal de Sarrià és vocal d'urbanisme. Bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda.
Primer de tot, i abans de començar, he d'aclarir que la proposta que ara parlarem i descriurem, ells l'han feta al marge de la seva feina conciliació familiar. També s'ha de dir que, no sé si algú s'ha fixat en la data que he mencionat abans, doncs 2021, estàvem en plena pandèmia, no estaven permeses moltes reunions, no? Això ho tocarem després. Comencem preguntant-li a l'Eva quin va ser el detonant que va fer que us dediquéssiu a aplicar a l'Agenda 2030 a Sarrià.
Sí, en el nostre barri, el pla de barris, diguéssim, el pla de futur 2010-2020 havia finalitzat i nosaltres com a vicepresidents, com a entitat que ostenta la vicepresidència del Consell de Barri, vam creure que havíem de promocionar la creació del pla de futur 2020-2030. En aquest sentit, i degut a la pandèmia, navegant per internet, jo vaig trobar la filosofia àgil i vaig conèixer l'agenda 2030 o 2030, com li diuen alguns. I d'aquí va néixer aquest projecte.
M'has parlat de metodologia àgil. Em va fer molta gràcia descobrir amb vosaltres, perquè jo no la coneixia. Com és aquesta metodologia? Ve del món de l'empresa, no? Si no tinc mal entès.
Ve del món del software.
Del software.
Del software, del programari. I és una forma de gestionar els projectes. Ve del software, però s'ha extès per tot el... Ara mateix la banca, dret, ja s'ha extès per tot arreu. I és un tipus de metodologia, filosofia, cadascú li diu com li sembla.
Com li ve bé.
Que està basat en diguéssim, està centrat en les persones. No ens dediquem a fer documentació, sinó que ens dediquem a fer coses reals i per les persones. Les persones han de participar. I després està també fixat en fer coses en períodes curtes i també està molt adaptat al canvi. És a dir, tu et pots equivocar, no importa, aprens i continues. És una mica, a veure, és bastant complexa, però és un petit resum.
És una de les funcions o de les capacitats que té aquest mètode, no? Que tu descrius en algun dels vídeos que trobaran penjat a fenomensnaturals.net, algun dels vídeos que tu presentes al Consell de Barri, aquest projecte vostre, dius que la primera idea, ja m'avanço, que volíeu fer una enquesta, doncs vau haver de rectificar, no? Com va anar això? Com vau arribar a decidir que havíeu de fer una enquesta i com vau canviar-la després?
Sí, com que la primera idea és que el destinatari del projecte participi, formi part del projecte, necessitàvem saber què és el que opinava el veïnat. Recordeu que en l'època que vam començar nosaltres estàvem tancats, no podíem fer grups de treball, no podíem fer circular pel carrer, no podíem fer res. Llavors l'única opció que teníem era telemàtica. L'opció telemàtica que més ens va semblar adequada va ser una enquesta. Una enquesta on nosaltres el que fèiem era preguntar al veïnat de Sarrià quines són els objectius d'aquesta ONU gegant que podien ser aplicats a Sarrià, passant per Barcelona, evidentment. No?
Per exemple, quines preguntes eren si volem aterrar en casos concrets?
Pues un dels objectius que va sortir va ser el primer, per exemple, que és una adaptació de la ONU, que el primer seria garantir que tota persona tindrà sostre, alimentació i assistència social si cal.
D'acord.
Seria un d'ells, no?
Sí, i fins així fins als 17.
Fins als 17. El que passa, per exemple, hi ha un que va causar una mica de problema i va ser el del mar, no? Però clar, nosaltres tenim escocells i els escocells van al mar. Llavors, el que va ser complicat és agafar els 160 fites que té Barcelona i baixar-les a Sarrià, no? Yeah. Perquè totes eren bones, perquè totes eren pel barri. I aquí va ser on vam intervenir perquè la gent contestava totes.
Clar, no.
Clar, no era clar. Significatiu. Us vam introduir que el que havien de fer era pensar quines eren bones pel barri.
O sigui, vau fer com una tria de totes les propostes de ciutat, vau fer una tria.
Exacte.
Una tria basada en les opinions dels veïns.
Exacte, del veïnat, sí.
Vale. Veïns i veïnes, sí. Molt bé, llavors anem a veure alguna cosa més. L'equip, qui formava aquest equip que vau estar treballant? Éreu 5 persones.
5 persones, sí.
Que sou Eva Ciano Vives, Elsa Coromines, Jordi Bosch,
Hermínia Avellan i Susana Serantes.
Vale. I com us veu distribuir la feina?
La Susana Serantes és la que feia del que li dèiem, el que es diu un coach, un agile coach, que en realitat és simplement una paraula que dic que fa acompanyament perquè funcionin bé les reunions, les prepara, etc. I dinamitza la reunió perquè funcioni.
Ah, està bé, és un
però
paper.
Però no teníem tasques en concret. Jo diguéssim que potser la tasca de la Susana i la meva, que era una mica de esquematitzar el que s'havia de fer i proposar coses, per discutir-les després, tot es preia, diguéssim, es prenia entre nosaltres, no?
Entre tots decidiu. Mm. Molt bé,
jo
Jordi.
Jo voldria afegir respecte sí, a aquest punt que amb alguns no ens coneixíem i estàvem parlant a distància. A través del mètode aquest d'Agile també vam fer una mica d'autoconeixement i assignar-nos sempre a distància, perquè mai vam poder ser presencialment fins molt enllà, i coneixent-nos una mica de les nostres fortaleses, les nostres habilitats, i des de l'altre, des de la visió de l'altre, doncs anar-nos reconeixent en què podíem ser forts nosaltres i creant equip, no? Creant una mica un equip que fos potent, que cadascú en tingués bé en el que ell podia portar fort, i així com fent una mica un grup amb un rendiment alt.
Està bé. I quant de temps veu estar per fer la proposta des de la primera idea fins a la redacció final del projecte? Ho bé, recordeu, Elsa?
Jo volia afegir també el que deia ara el Ui, Jordi, ens reuníem una hora a la setmana.
Això molt és molt eficient, important. No?
I a més era molt, moltíssim. Érem un equip que sobretot ens sorpreníem a nosaltres mateixos la gran eficiència que teníem amb aquesta hora, fins i tot perquè, com deia l'Eva ara, en l'inici, quan es plantejaven les fites del que havíem d'assolir en aquella reunió o decidir en aquella reunió, semblava impossible que tot allò es pogués fer en una hora, no? Moltes mm-hmm. vegades. Però, com deia també el Jordi ara, doncs ràpidament vam anar-nos coneixent en la distància, des de casa, cadascú online, i veient les capacitats i els punts forts de cada una de les persones membres d'aquest equip, i doncs amb aquesta hora setmanal resolíem moltíssimes coses. Llavors, potser la primera fita, no sé.
Eva?
No, el que volia comentar és que si una de les nostres normes, que no sempre podíem complir, era que tota la feina s'havia de fer en aquella hora, no? O sigui, clar. Nosaltres li dedicàvem una hora a la setmana al projecte.
Efectivament, és a dir,
sí.
No fèieu després deures a casa.
Redactar
no us
el text, tot això, redactar el text, pensar les frases, evidentment després hi havia una tasca, per exemple, de disseny que s'havia de fer després, però intentàvem fer quasi tot el que era el treball entre tots durant aquella hora.
I analitzàvem el que havia anat bé amb la reunió, el que no havia anat prou bé i com ho podíem fer-ho perquè anés millor cada final de cada reunió, doncs intentàvem fer una mica de balanç també.
Suposo que teniu algun enllaç al mètode, el posarem per si algun dels oients li ve de gust, el buscarem.
I
si no, posarem el nom perquè el puguin trobar amb facilitat, no? per trobar l'eficiència.
Hi ha mestratges inclús de metodologia.
Ah, segur,
sí,
bueno,
és un tema...
Com en diuen? Un work, aquells tutorials.
Sí.
No? Sí. Molt bé, estàvem preguntant el temps que veu trigar. Ho recordeu, des del principi fins al final, no només el temps setmanal que hi dedicàveu, sinó...
Jo diria que la totalitat deu contemplar 2 anys, no?
Sí.
2 anys de feina. Està bé.
Sí.
És una bona feina, es pot fer una bona feina, com ja veureu que se'ls hi va reconèixer, però anem per parts. Anem a parlar a concretar una mica de què anaven, no? Els 17, ja hem comentat que els 17 objectius de desenvolupament sostenible... La ONU els agrupa en 5 parts, 5 esferes d'importància crítica, diuen, no? De l'Agenda 2030. Anem a parlar, per exemple, de les persones, que és la primera que diuen. Elsa, ens en fa 5 cèntims?
Sí, doncs aquí hi hauria moltes qüestions relacionades amb la no discriminació per gènere i amb els temes de violència masclista. Una mica, clar, tota l'estona aquí penseu que la idea és com aterrem aquestes qüestions d'Agenda 2030, que són globals, que són europees, que fins i tot tenen un nivell ciutat, com les portem i les concretem amb coses que ja s'estiguin fent al barri, no? És aterrar l'agenda. Per tant, aquí tindríem, doncs, en el nostre barri en concret, doncs, hi ha una taula de dones del districte que va néixer el gener del 2021, el grup de dones de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, del qual doncs, també en forma part l'Associació de Veïns de Sarrià. Es treballava també amb un protocol de bones pràctiques per la igualtat de gènere i la implementació en els barris dels punts liles, que són uns espais on les dones es poden adreçar en cas que ho necessitin, i això permet que les entitats vetllin perquè els espais de trobada siguin segurs per tothom. A la Casa Orlandai també es va fer durant els moments on ja et podies trobar una miqueta després de la pandèmia, doncs es va fer una anàlisi per visibilitzar l'iceberg per identificar les violències.
Ho recordo, sí.
Això doncs va donar bastant de sí, perquè des de construir aquest iceberg d'una manera gràfica, després doncs debatre al voltant del que anava sortint, etc. I doncs, per dir un altre tema, a la prop del Centre Sarrià, un projecte per acollir dones i infants joves que han patit violència de gènere i perquè puguin participar a les activitats habituals, esplais, teatres, etc. del barri.
És a dir, veuen a buscar entitats i grups de Sarrià que ja estessin fent o elaborant o tirant endavant algun dels projectes dels que estessin recollits en els ODS.
És que sovint el tema aquest de l'Agenda 2030, d'aterrar-lo en un barri, gran part és que la pròpia gent que ja està fent coses identifiqui que ja està fent coses relacionades amb aquesta Agenda 2030.
Sí, no? Aquesta és una bona idea, això, perquè nosaltres també amb la nostra feina vam fer un dia una reflexió dient, ostres, en complim bastants, no? I a més tampoc no començarem la roda o inventarem la roda, anirem a buscar qui ho està fent, és un greu error, no? Començar que tu ets el Adam o Eva, no? O Eva, en aquest cas tu sí que ho ets. Però... Vale, doncs alguna cosa més sobre les persones? Bàsicament us veu centrar en aquest, sobre els punts de gènere.
Sí, sobretot vale. En el tema de barris, sí.
Vale. Llavors potser parlem amb el Jordi i comencem demanant-li per les qüestions del planeta, no? L'esfera de planeta i la de prosperitat. Comencem per on? Per planeta?
Vinga. Mira, respecte a planeta, vam identificar que complia bastant els criteris de planeta, que és el conegut Porta a Porta de Residus a Sarrià, que és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona per implementar un nou sistema de recollida al barri que augmenta molt el que és el tant percent de reciclatge que fa el veïnat. O sigui, el veïnat passa normalment de reciclar un 30 a un 60%, i diguem que és segurament el veïnat que més recicla de Barcelona juntament amb Sant Andreu, i amb una diferència, un increment del que és el reciclatge molt gran respecte al promig de Barcelona.
Sou els dos barris que està implementat el Porta a Porta, no?
Correcte.
Vale. I ha pujat, dius que ha anat incrementant, creieu que ha tocat sostre aquest 60% o que
no, nosaltres
aplicant...
seguim treballant des de la millora del Porta a Porta que en té i estem des de la ciutat veïns doncs, molt ficats en que el veïnat tingui menys soroll del camió de residus, tingui menys inconvenients del que són els incompliments que hi ha de la normativa del Porta a Porta, de l'ordenança, però sí que és un sistema que et permet passar del 30 al 55 d'un dia per l'altre. Sí,
això està molt bé, esclar.
Està molt bé, redueixes el que són tot el que és el sistema de contenidors i l'únic que sí que el veïnat passa a ser molt més responsable de totes les fraccions, o sigui, de fer bé les 6 fraccions que tenim dintre el Porta a Porta, fer-les bé, fer-les correctes, baixar el dia, baixar l'hora.
Doncs 6 fraccions.
Sí, 6 fraccions.
És a dir, són més que els contenidors de carrer.
Sí.
6 fraccions que són...
Bé, nosaltres tenim el que és l'orgànica, paper, després els reciclables, que és el groc, que seria el plàstic i el metall, després el vidre, després, a banda, tenim dos fraccions que serien tenim la resta,
els residus, sí, el contenidor, el rebuig, gris, diguem-ne. Sí.
Després a part també tenim l'oli.
Vale, els sí.
Olis, i després tot l'altre sistema que ja aniria més via a lo que és el punt de
els
punt
punts
verd,
verds.
El punt verd. Aquest seria un dels projectes que sí que complia el requisit aquest de planeta. Després hi ha els camins verds escolars, de l'entitat Som Natura, que, que estan promovent, que diguem, la canalla del barri, pues, quan vagi a l'escola, pues, hi vagi en un entorn mínimament saludable, ambientalment saludable, verd. I altres projectes seria la instal·lació de plaques solars i distribuïdora, i distribuir el que seria sempre energia neta, no? Crear energia neta i consumir energia neta, no?
Com heu fet això?
Des de la Vocalia de Medi Ambient de Sarrià, doncs s'ha implementat, doncs, de que dintre dels edificis municipals, dintre del nostre edifici, dintre dels edificis del veïnat, doncs, es fa una mica de promoció de que es puguin instal·lar plaques fotovoltaiques i d'alguna manera anar creant consciència de que això és possible i es pot fer. Després també hi ha l'hort de Can Ràfols, que és un hort sostenible, un hort d'urbà, que s'està tirant endavant gràcies als pressupostos participatius, que també a través d'aquests pressupostos es va aprovar el que és els camins, estem a la Via Augusta, aquí es fa el carril bici actualment, i es va aprovar el carril bici de la Via Augusta.
També. Can Ràfols on és?
Can Ràfols és on hi ha el Centro Asturiano,
sí,
just darrere.
D'acord.
El carrer de carrer Ràfols és el carrer, mira, que va del Centro, és el carrer del Centro Asturiano.
D'acord.
I a la Salle, no, com es diu, l'escola.
Són uns sagrats cors.
Sagrat cor de Sarrià, sí.
D'acord. Aleshores ens hem quedat amb la mobilitat, amb la bicicleta.
I amb aquest, i amb mobilitat bicicleta estava canviant ja del que és de P. Estava passant a Prosperitat, que aquí aquest queda ficat dintre Prosperitat, que és la plataforma de Bici Augusta, i el bicibús, que és el gran projecte de mobilitat nova, sostenible, que hi ha al barri, per canviar una mica aquest abús que tenim del cotxe privat amb les...
Podem dir, per fer 5 cèntims als oients, que, bueno, que Sarrià té la Via Augusta, que és com una mena d'autopista, és final d'autopista, i que té la concentració d'escoles més gran d'Europa, no? Aleshores, com hi ha moltes persones que van a portar els fills en cotxe, hi ha un projecte que és el Bicibús, no? Que és els divendres encara, que promouen que els nens vagin de casa a l'escola en bici. No?
Sí, és la mateixa idea que seria un autobús, però es va en grup, en bicicleta, amb un inici i un final de carrera, i al mig van els nens, i van, doncs, pujant cap a les escoles amb un recorregut i unes parades a tot el districte, i van en grup.
I s'hi van afegint, sí. És molt bonic. Les imatges són precioses, la veritat, ens fa molta gràcia. Doncs passem als objectius, les esferes de pau i d'aliances. Eva, ens ho expliques tu?
Sí, aquestes són les últimes dues P's, la 4 i la 5. Nosaltres el que hem treballat és un objectiu que és avaluar anualment el grau d'assoliment de l'agenda 2030 a Barcelona. I bé, aquest projecte que hem fet nosaltres seria una bona forma, no?, d'avaluar. Seria un dels projectes que podíem incloure dintre d'aquest objectiu.
Sí, sí.
Després, un altre objectiu seria màxima transparència i compromís amb l'accés a la informació. I nosaltres el que trobem com a, més que projectes, sinó com a espais de transparència, són tots els òrgans de participació que hi ha al barri, la comissió de seguiment, el Consell de Barri mateix, tots els òrgans aquests de participació, no? I després, per una millor convivència a Barcelona, nosaltres hem considerat el projecte de cultura popular al barri, que és un projecte que està sota el paraigües de Construïm-la, que és una plataforma de 15 entitats de cultura popular de Sarrià que precisament estan reivindicant ara mateix tenir un local on està. No?
Està bé.
Seria un d'ells.
Teniu alguna? A la vostra web hi ha resums, però no estan recollits tots. És molta feina, ja ho hem dit, que són... Que,
el tema
que és voluntari, no? El tema, ha dit? Sí,
no,
sí.
Perdona.
No, tira.
El tema va ser que el projecte va quedar truncat perquè ja no vam rebre subvenció en el 2022 i tot l'esforç de l'associació estava esmerçat en aconseguir finançament, amb altres temes. Juntament amb que alguns de nosaltres vam canviar de feina i vam tenir una feina extra. i vam trencar una mica la dinàmica que es va crear molt fàcil, però després ja ens ha costat una mica més. Totes aquestes circumstàncies ha fet que el projecte ara mateix estigui tancat, no acabat, sinó tancat, en espera de que aquest 2023 tenim alguns projectes pensats i potser podríem reiniciar-lo un altre cop.
Home, seria fantàstic, els veïns us ho agrairíem i miraríem de buscar, no sé, complicitats, no?, amb el partenariat. Vaja, el que sí que va passar és que l'any fa 6 mesos va passar que van reconèixer el vostre esforç i la vostra feina i us van donar un premi. L'Ajuntament de Barcelona us va atorgar un dels premis Agenda 2030 a l'Associació Veïnal de Sarrià per aplicar aquesta agenda a escala de barri, no?, aquest pla d'acció. I vaja, deu anar a recollir el premi, no? Veu anar en Jordi i l'Elsa. I el Q4 hi havia.
I l'Armínia i la Susana.
I la Susana.
L'Eva no va poder, que no hi era. Però sí, sí, va ser bastant emocionant, sobretot suposo perquè no ens ho esperàvem. És una cosa que vas treballant, vas fent, ens havíem acostumat al nostre ritme setmanal. Realment les petites iniciatives que anàvem tenint, doncs la resposta era bona. Tot això també hem de pensar molt en el context de pandèmia. Després ens vam anar podent sortir una mica més, ens vam conèixer nosaltres també
personalment.
Sí. Alguns ja ens coneixíem però els altres no, ens vam trobar, vam tenir ja més opció de fer iniciatives de contacte amb gent del barri, doncs vam fer uns punts de llibre, per exemple, unes etiquetes per identificar gent de 2030 Sarrià, que les vam poder donar, les vam convertir en un disseny preciós de l'Armínia, vam convertir-les en ornaments per l'arbre de Nadal, no? Vam anar una mica sortint del moment més intens pandèmic, vam poder anar-nos retrobant també amb el barri i veient una resposta molt bona, no? Llavors aquest premi doncs ens va fer molta il·lusió, la veritat, perquè això, com deia, per inesperat. I perquè també és veritat que a l'hora de rebre'l te n'adonaves que hi ha moltes iniciatives al voltant de l'Agenda 2030 molt interessants, no? Tu has estat treballant amb la teva i hi ha molta altra gent que ha anat fent coses. La nostra, jo crec que el premi, el mèrit aquí era el tema d'aterrar, no? Aterrar un barri, de fet tot el que hem fet és molt extrapolable a qualsevol altre barri i això trobo que té un interès més enllà de la pròpia del propi projecte nostre de Sarrià, sinó que hi ha coses que es poden, de les que hem fet, que es poden fer a altres barris.
Aquesta era la idea i això és el que van reconèixer també, no? L'aplicabilitat a altres barris. Algun comentari, Jordi?
Doncs que el premi era a una entitat sense ànim de lucre. No? O sigui, hi havia diferents premis, eh? Hi havia premis d'empresa privada, hi havia premis a escoles, hi havia premis, concretament el nostre era com a entitat sense ànim de lucre a Barcelona, doncs ens van donar aquest mereixement. I comentar que, bueno, la cerimònia ja ho vau veure, l'Eva no, perquè no va poder ser, va ser molt divertida, amb un impro show total.
Sí?
Sí, sí, amb un trio.
Boníssima, un trio
divertidíssim.
Posarem l'enllaç al blog. Repetim, fenomensnaturals.net, perquè això de la veu se'n va, però ho repetim perquè quedi. Doncs, perdona, va ser molt divertit, dius. I vosaltres el veu fer especialment interessant, no? Perquè veu fer una acceptació de premi que no la feien els altres, no?
Exacte. Nosaltres, dintre el nostre projecte, una de les coses més boniques que hem fet és una col·laboració amb el Dani Espressate, que és un poeta de Sarrià, que ens va fer, a través de l'ELS, ens va donar l'enllaç del Dani Espressate i ens va fer uns haikus sobre els ODS. I a partir d'aquí ens vam engrescar, perquè els haikus són preciosos, i vam aprofitar en aquesta entrega de premis per llegir-ne 3.
De fet, jo trobo que aquesta història dels haikus és molt bonica perquè la proposta inicial al Dani Espressate, que és un, com ha dit el Jordi, és un poeta que viu al barri de Sarrià i fa molta poesia infantil i juvenil i és professor també de... ell, inicialment li vam demanar un haiku per la gent de 2030 I ell mateix, quan s'hi va posar, que no és gens fàcil el repte, m'imagino, sí. El repte poètic, ell mateix ens va comentar que s'havia anat animant a fer-ne d'algun dels ODS, no? Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que no, bueno, si us animeu a conèixer-los o si més o menys els teniu al cap, alguns són d'una abstracció bastant complexa de convertir en tres versos breus, no? Però van sortir realment, nosaltres després quan ens els llegíem les primeres vegades ens vam quedar com molt, molt enamorats de la poètica que li havien posat en una cosa tan d'entrada poc poètica o difícil de convertir en versos, no? I d'aquí també, doncs, també van sorgir més idees més enllà de que els vam llegir en el lliurament de premis i vam fer una altra iniciativa relacionada amb aquests haikus, que era demanar un dibuix relacionat amb cada haiku en una trobada d'il·lustradors i il·lustradores del barri que organitza la llibreria del barri, la llibreria Peu de Pàgina, amb la Casa Orlandai. I van sortir uns dibuixos fantàstics, no?
Sí, aquest és un dels projectes que comentàvem. Hem tornat a presentar el projecte a subvenció aquest any, el 23, i un dels projectes seria recollir, tenim 18 dibuixos, 17 dibuixos, perdó, per cada objectiu, i el que estàvem pensant és en publicar un llibre amb els haikus i els dibuixos. No tenim encara la forma ni res, estem esperant a veure si primer ens donen la subvenció, perquè estem parlant de bastants diners, que l'associació, si no rep la subvenció, serà difícil que ho fem, no?
Clar, perquè l'associació veïnal viu de les quotes dels socis i algun ajut més per algun projecte molt concret, no per, per projectes nous que se us puguin ocórrer, no? que estan bé, però estan sense pressupost.
Sí, però si no ens el donen, també podem fer igual algun tuit, cada dia un tuit amb els dibuixos.
Això sí,
podem fer
clar.
Altres actuacions virtuals que tenen coses.
Sí. Teniu recursos. Sí, i tant. Ens queden 5 minutets, hem d'anar acabant. Hi ha alguna cosa que vulgueu afegir que ens haguem deixat al tinter?
Bé, doncs ara, justament que parlaves de l'Armínia, el que ha fet ella és ser molt creativa durant tot el procés nostre, no? Ella fa uns dissenys, bueno, extraordinaris i per exemple, una de les coses on també vam ser bastant creatius i creatives va ser amb una manera que vam tenir durant els moments més de pandèmia i de tancament i de confinament, que era acostar-nos més al veïnat a través d'una mena de newsletter o de
primícia,
que li vam posar Primícia, no? Que és un nom bastant encertat, que
sí,
va sorgir d'una de les nostres àgils reunions, que és la Primícia, que l'Hermínia la va dissenyar també. I en aquesta Primícia la idea era una mica, d'una banda, explicar com anàvem avançant nosaltres, però també fer propostes lúdiques i culturals al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Està molt bé això, perquè quan et fixes en les ODS te n'adones que hi ha moltíssimes coses relacionades, des de lectures, pel·lícules, teatre, exposicions, etc. I intentàvem, doncs, a la Primícia fer aquestes recomanacions.
Sí, suposo que és això el que pretén Nacions Unides, no? Donar-hi aquest prisma, Agenda 2030, 17 ODS, i llavors pots mirar moltes coses a partir d'aquí, no? Moltes situacions o coses o llibres o pel·lícules, com tu deies, Elsa, que abans les miraves d'una altra manera, quan et poses aquestes ulleres els hi dones un altre enfocament, no?
Exacte.
On podem trobar que la Primícia? Existeix o va desaparèixer?
Són correus electrònics que hem anat, o sigui, tenen forma de correu electrònic. Una de les tasques que vull parlar, amb una cosa de les que comentaves tu, és actualitzar la web, part de l'Agenda 2030, perquè té molta informació però està una mica antiquada. Bueno, és antiga, no és nova, la de la part de l'Agenda 2030. No?
Home, és fins que us donen el premi, que sí. Va ser fa 6 mesos, si us heu aturat.
Però
no és tan antiga.
Que falta informació, com comentaves.
Sí, això sí. Sí, clar, moltes... Falten coses, però vaja, a veure si tant de bo us donin l'ajut i ho pugueu resoldre. Si no hi ha res més, anirem tancant.
Sí, jo,
Jordi,
jo afegiria
endavant.
Així com a concepte, no? Que l'Agenda 2030 el que contempla és un paisatge de prosperitat global, no? Estem en una situació preocupant, amb canvi climàtic, i per poques vegades s'ha arribat a fer quelcom entre tots per arribar a arreglar una mica els problemes que hi ha. I d'alguna manera és incloure a tothom, perquè són tots els països del planeta que estan a la ONU que han aprovat això, tots els estats membres, doncs un full de ruta, a desenvolupar i animar els governs que governen aquests països que han signat aquest acord, doncs a complir-lo i a vetllar perquè això vagi endavant. I nosaltres des de la societat civil, des del veïnat, des del veïnatge, intentem fer el que podem, però també exigir a la gent, que els estats que l'han firmat i els seus governs, que en siguin partícips i que vetllin per aquest futur comú.
Sí, Eva, i tant.
No, només volia comentar que a mi m'agradaria que quedés és que l'agenda de Sarrià 2030 són 5 coses, són 5 persones, són 5 P's i són 5 objectius, no? I que nosaltres el que volem és continuar baixant aquesta agenda al barri de Sarrià per poder fer finalment un 2030 per Sarrià que sigui pròsper i sostenible.
Sí, igualitari i tot això. Doncs animem els sarrianencs i els altres veïns, de, no només del districte, sinó de tota la ciutat. Alguna reflexió final, Elsa?
No, bé, doncs sí, afegir això també, que aquesta iniciativa, una part molt interessant és que es pot convertir en iniciativa de qualsevol altre barri.
Sí.
I cal que aquests grans conceptes de nivells europeus, Nacions Unides i tal, és molt bo aterrar-los a lo local, no? Perquè finalment les persones facin aquests grans conceptes seus i en el seu actuar del dia a dia, doncs,
que és el més pròxim, no? Sí, em sembla, a mi personalment també em dona la sensació que és una forma d'implicar la ciutadania, no? I enllaço amb el que deia el Jordi, que a vegades davant d'aquests reptes a vegades et quedes com frustrada, no? I a vegades he d'escriure i dius, ostres, i ara com dono un missatge positiu tant que costa, no? I potser el missatge positiu és dir que cada cop més a la ciutadania, no? A nivell de societat civil, doncs hi ha més iniciatives i que podem pensar i tenir l'esperança perquè algun dia hi hagi un tomb, de la mateixa manera que hi va haver un tomb en l'opinió pública sobre el fumar o no fumar als bars, i ara ja ningú voldria fumar, ni els fumadors, doncs que hi pugui haver un tomb que ens faci encarar aquests reptes d'una manera més valenta, no? Per enfrontar-nos i que cada cop siguem més, no? Avui, i ara porto el cas, avui llegia que la revista britànica de Lancet està fent una sèrie d'articles per explicar què són els determinants comercials de la salut. És a dir, els socials fa molt de temps que s'estan estudiant i que es treballen, no? Que ja ho sabem, a Barcelona, segons el barri que has nascut, doncs tens una esperança de vida o una altra. Però els determinants comercials depèn no només del tabac o de l'empresa petroliera o tot això, sinó d'altres, com el joc, i que, òbviament, no podem prescindir ni volem prescindir del sector privat, però hi ha part d'aquest sector privat que ajuda i dona ajudes positives que fan un bé social, i n'hi ha d'altres, com aquestes que he mencionat, que no. I aleshores hi ha com moviments que volen desemmascarar-lo i dir, bueno, què fem, no? I canviar-ho. Perdoneu la història, però és que ho he estat treballant tot el matí i m'ha donat l'esperança de pensar que hi ha alguna cosa a fer. Doncs, si us sembla bé, ho deixem aquí. Només em queda donar-vos les gràcies a tots, Eva, Elsa, Jordi, per haver vingut a explicar-nos com ha estat la vostra feina, animar, com hem dit, els altres ciutadans de Barcelona i d'allà on sigui, que ens puguin sentir, que s'animin a aplicar i a veure què s'està fent ja mateix sobre aquests 17 objectius al seu entorn i que s'ajuntin per tirar-los endavant. I res, dic als nostres oients que hem arribat fins aquí, que adeu a vosaltres, Eva, Elsa i Jordi, i que poden buscar a la web Fenòmens Naturals i trobaran tots els enllaços i els enllaços a la vostra associació i tot això. Aleshores, doncs ja està. Gràcies per haver vingut, gràcies als oients, gràcies Andrés, i fins a la pròxima.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu,
Cristina. Una abraçada.
Adéu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.